Hem parlat de l'efecte Matilda i totes les dificultats que arrosseguen les científiques només pel fet de ser dones. Si en l'àmbit científic encara les dones viuen prejudicis i desigualtats, quan elles investiguen, volen millorar també la vida de totes les dones, científiques o no? L'Anna Ferrer ens en parla.
Normalment, els avenços tecnològics tenen en compte una persona tipus que té les característiques d'un home, perquè majoritàriament són també homes tecnòlegs i científics els encarregats de portar a terme aquests descobriments. Avui volem parlar d'unes científiques que pensen en les dones, molt oblidades quan parlem d'avenços científics. La nostra primera entrevistada és Judit Giró, enginyera biomèdica i cofundadora de Bluebox. Bluebox és un aparell que serveix per la detecció precoç del càncer de mama a partir d'una mostra d'orina. Encara està en fase de desenvolupament, però si tot va bé, d'aquí uns anys serà possible orinar en una caixeta que ens dirà si tenim càncer de mama. Sí, ho heu sentit bé, només amb una capseta i una aplicació al mòbil.
El que no es veu, el que realment passa però que no es veu, és que dins de la Bluebox hi ha uns sensors que són específics per a alguns biomarcadors de càncer de mama. És a dir, per a algunes substàncies químiques que es troben dins teu, dins la teva fisiologia i, per tant, també dins la teva orina, només si tens càncer de mama o només si no tens càncer de mama. La Bluebox enviarà aquesta senyal que prové d'aquests sensors mitjançant Bluetooth al teu mòbil i l'aplicació enviarà aquesta senyal al núvol, al nostre servidor segur on hi tenim aquesta intel·ligència artificial allà allotjada. I el resultat, el que arriba a l'intel·ligència artificial, es torna a enviar una altra vegada al telèfon on tu pots veure doncs, el diagnòstic.
Com sentim, Bluebox representa un canvi radical en la lluita contra el càncer de mama. És tan senzill i tan complicat com enfocar el tema des d'una perspectiva diferent.
Fa molt de temps que l'Organització Mundial de la Salut està publicant i està dient que necessitem una nova solució. La mamografia no és suficient. I això és perquè la mamografia doncs, fa mal, moltíssimes dones no es fa la mamografia perquè els hi fa mal, és molt incòmode. La mamografia de vegades no és del tot informativa, amb dones que tenen el PIP fibroquístic i a més la mamografia doncs, és cara pel sistema sanitari, no molt cara, però el cost de fer una mamografia a una dona és 10 vegades superior al cost de fabricar una Bluebox. Que això no vol dir que haguem de deixar de fer les mamografies, eh? Òbviament les mamografies salven moltíssimes vides i sisplau que tothom vagi i fes-te-la, però cal una nova solució.
El que no podem evitar preguntar-nos és si l'Organització Mundial de la Salut fa temps que alerta de les problemàtiques lligades a la mamografia, com és que no fa anys que tenim un projecte com Bluebox. Judit Giró ens ho explica.
Hi ha un estudi del National Institute of Health d'Amèrica que diu que les dones són entre un 50 i 70% més propenses a tenir efectes adversos a medicaments pel simple fet de que la majoria de la recerca biomèdica es fa en la població masculina, no en la població femenina. Moltes vegades es posa com a excusa això de que, clar, les dones són cícliques, no? Les dones, les seves hormones canvien al llarg del mes, per tant, es poden fer servir per... No, a veure, les dones són cícliques, però són més del 50% de la població mundial. Aquesta, de fet, va ser una frustració bastant gran que vaig tenir jo quan estava estudiant la carrera. Pensava, jo soc una noia, estic estudiant enginyeria biomèdica i el camp on m'estic posant, aquest camp que m'apassiona i m'encanta, aquest camp m'exclou. I, bàsicament, moguda per aquesta frustració, precisament vaig decidir doncs, començar a enfocar la Bluebox amb el càncer de mama, perquè és necessari i perquè és urgent, perquè s'ha de fer ja.
Encara que les dones siguin la meitat de la població, quan generalitzem, posem els homes per davant. Us sona d'alguna altra cosa? Marta Ruiz Costa Jussà és una investigadora de la UPC distingida amb l'ajut Starting Grant del Consell Europeu de Recerca. Aquest ajut li ha estat concedit pel projecte Lunar, un sistema de traducció automàtica supereficient.
Lunar el que pretén és trobar una representació universal del llenguatge que sigui incremental amb el temps. I aquesta representació universal del llenguatge, què volem dir? El que coneixem com, per exemple, l'esperanto, ¿vale?, que ens servia de llengua universal, una mica compleix aquesta funció, que és un pas intermig que cobriria totes les llengües del món. I això ajuda anar cap a una traducció universal, no? Que no discrimini, no? Per exemple, les llengües que són menys parlades o les llengües que no tenen una representació escrita.
Lunar no només es proposa ajudar les llengües minoritàries, sinó eliminar el biaix de gènere en la traducció automàtica. Si mai heu provat de traduir la paraula doctor de l'anglès, veureu que el resultat és doctor, masculí. En canvi, si traduïm nurse, en sortirà infermera, femení. No és que el traductor estigui programat per ser masclista, és que la intel·ligència artificial aprèn dels nostres textos. I com són els nostres textos?
Aprenen per extracció de patrons, vale? I realment són eines molt potents. No és que hi hagi una màgia negra ja que digui no, és que tu seràs masclista o tu seràs racista o tal. No, aprenen dels nostres textos i clar, els nostres textos són com són. Són racistes, són masclistes, ho veiem en el nostre dia a dia, l'experiència quan sortim, o les seleccions de personal, o les dades que tenim, no, de quan mirem la bretxa salarial i aquestes coses.
Aquí és on entra Lunar. Marta Ruiz Costa Jussà i el seu equip es proposen produir resultats justos o neutres a partir de dades que no ho són.
Aquí tenim dues opcions. O bé treballem les dades, o bé treballem els algoritmes. Les dades, el que podríem fer, per exemple, en l'exemple concret de viatge de gènere, és duplicar les teves dades. És a dir, a tot el que tinguis masculí passar-ho femení i tot el que tinguis femení passar-ho masculí. Això és més fàcil dir-ho que fer-ho, eh? És complex. Però bé, és una línia de recerca. Una altra és si aconseguim que els algoritmes, els models que creem de les nostres dades, siguin capaços de generalitzar, és a dir, de no reproduir exactament el que han après de les dades, sinó anar més enllà, no fer una generalització. Això és el que ens ajudaria més, no? Perquè, clar, aquí no dependríem de si les dades són justes, són equitatives o el que sigui. Simplement tindríem uns algoritmes que es desprenen d'aquestes associacions.
El biaix de gènere en traducció, com tantes altres problemàtiques, és un embolic que es troba al cor del patriarcat i que, com veiem, serà molt difícil de desfer. I no és l'únic. Anna Espart és infermera, biotecnòloga i investigadora a la Universitat de Lleida. L'Anna és al capdavant del projecte Exadoll, és a dir, exposició a contaminants ambientals i el seu potencial impacte en la salut de les dones de Lleida. És fàcil sorprendre'ns que l'ambient pugui afectar-nos diferent segons el gènere, però, com abans, hi ha un biaix que correspon als rols socials.
Les dones són les que ens encarreguem més de fer la compra, les dones som les que ens movem més a peu, per carrers que possiblement hi ha més volum de trànsit, les dones som les que acompanyem més els nens a l'escola. Diguéssim que les dones passem més sovint per llocs on hi pot haver més perills mediambientals. I després l'altre aspecte més a nivell intern, més de dins de la casa, pensaríem doncs, que potser aquí no hi ha tants perills, potser que n'hi hagi alguns més que menys, però les dones som les que més netegem a casa, són les que més ens encarreguem de la neteja, no només de la casa, sinó també de les persones dependents que viuen amb nosaltres a casa. No tots els productes d'higiene són tan innocus, evidentment no si ens posem un xampú, l'endemà tindrem una malaltia, evidentment que no, però s'està demostrant que hi ha molts productes d'higiene que porten compostos que a la llarga, quan ens exposem de manera repetida, a la llarga això poden ser factors de risc per acabar desenvolupant determinades malalties.
Exadoll es proposa assenyalar aquesta problemàtica. Primer amb enquestes que mostrin l'exposició de les dones als factors de risc i després amb proves que demostrin els seus efectes. Més enllà d'assenyalar-la, es pot resoldre aquesta situació?
Donar-ho a conèixer. Si ho donem a conèixer, doncs primerament hi haurà gent que potser se n'adonarà que això no ho sabia i ara ja ho sap. A nivell més de polítics és més fàcil fer incidències sobre l'ambient extern, no? Millorar tots aquests carrers doncs, on hi ha més concentració de fums tòxics pels cotxes. Haver de treballar tots aquests aspectes i posar sobre la taula les diferències que hi pot haver no només de gènere, però també de localitats, també de característiques del lloc on estem, i treballant això, i fer polítiques i fer canvis a nivell de societat encarats als problemes específics de cada lloc.
Qüestions com la que estudia Exadoll es poden tornar invisibles si no hi posem el focus. Perquè, com havia comentat Judit Giró, la ciència i la medicina tendeixen a passar les dones per alt. Anna Espart ens deixa una última reflexió sobre aquest tema.
Molts d'aquests estudis que es basen en dones només es centren en com afecta el motiu, l'aspecte que sigui, en la fertilitat de les dones, quin tractament, quin contaminant, i el que s'intenta doncs, és això, no? Treballar una mica més perquè la salut es tingui en compte, no només pels homes i les dones per igual, perquè quan està demostrat, no?, que quan parlem del grup de població, sempre en aquest grup de població hi acaba havent més homes que dones.
Després de tot, no deixa de ser interessant que siguin sobretot les dones qui investiga a favor de les dones. Potser convé que científics, tecnòlegs i enginyers de tot tipus es posin a investigar en igualtat les necessitats dels uns i dels altres.